Salutacions, bona setmana, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dilluns 17 de març, avui parlarem dels sacerdots que renoven l'Església amb la seva formació. Serà en el mirador de l'actualitat, l'endemà del dia del seminari, que ens recorda la importància de les vocacions i els testimonis de compromís per aquest servei. Ja a la segona hora ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. També coneixerem per ser avui la Fundació Ulls del Món, una entitat sense ànim de lucre que lluita contra la ceguesa evitable. I ja a la recta final del programa tindrem, com cada dilluns, la secció La cuina de la Totó amb Carmen Morales. Tot això i més sorpreses en aquest dilluns del primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, bona setmana, Sara.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi, Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Toni Huguet i Xavi Aguilar. Tot seguit el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
L'incendi que crema al Baix Empordà podria quedar controlat aquest mateix matí.
Recordem que ha començat a Vall-llobrega i que ha avançat cap a Calonge i Palamós, afavorit per la tramuntana. El foc afecta unes 400 hectàrees. Els bombers esperen, com dèiem, tenir controlades les flames aquest mateix matí. La majoria dels veïns de la zona evacuats, uns 450, ja han pogut tornar a casa seva. Un bomber, per cert, ha tingut ferides lleus quan ha caigut per un desnivell de 2 metres i està en observació a l'Hospital de Palamós.
Canviem de qüestió, obrim plana política, i és que Artur Mas marca distàncies amb Crimea i respon amb ironia a José Manuel García Margallo, que abans del Big Bang ha dit Mas ja hi havia Espanya.
Doncs sí, Mercè, com deies, ho ha fet amb ironia el ministre d'Exteriors, que va situar una Catalunya independent vagant per l'espai durant segles. Artur Mas bromejava i deia que abans del Big Bang ja hi havia Espanya. Mas assegura categòricament que la visió de Margallo no passarà i ho ha constatat amb una llista d'exemples. El president referma el seu missatge alertant al govern espanyol que la consulta se celebrarà sí o sí. En el seu discurs de clausura de la Convenció Nacional de Convergència, Mas ha visitat el govern espanyol que Catalunya se'n sortirà. El president ha fet servir la cita bíblica de David contra Goliat i ha recordat que David, amb astúcia, determinació i voluntat, va vèncer Goliat. El president Mas ha fet una crida als partits a no barallar-se per les escorrialles, diu, mentre al país li falten poders elementals, capacitat legislativa i de control de les finances.
No només capacitat legislativa, falta capacitat de dirigir les finances del país. Aquestes dues coses, que són elementals i que aquestes poc o molt quedaran fins i tot en una Europa més forta, capacitat legislativa en els parlaments, capacitat de decisió i capacitat de dirigir les finances pròpies, aquests dos elements a Catalunya li manquen de manera molt evident.
El president Mas també marca distàncies amb el referèndum que s'està celebrant a Crimea. Davant d'algunes associacions que s'han fet, Mas reivindica l'esperit pacífic que acompanya el procés de consulta català.
Canviem novament de qüestió. Avui també us expliquem que la menor segrestada a Bolívia tornarà finalment avui mateix a Catalunya.
Doncs sí, recordem que aquesta nena de 10 anys de l'Hospitalet de Llobregat segrestada a Bolívia tornarà finalment a casa aquest mateix matí, sembla, després de 7 mesos d'infern. La família i els amics esperen poder retrobar-se amb ella, però és probable que primer s'hagi d'aclarir del tot la relació dels pares de la nena amb el seu segrestador. Veïns del barri on viuen els pares han volgut donar-los suport.
Espanya expulsa Rafa Zourier, un dels principals condemnats per l'11M.
El condemnat per haver subministrat els explosius, sembla, de l'atemptat, ha sortit de la presó tal com estava previst a la 1 d'aquesta mateixa nit. La policia espanyola l'ha traslladat a Tànger, al Marroc, 1 hora i mitja després. Zourier s'havia casat amb una espanyola i això feia pensar que no se'l podria expulsar.
I a Madrid ens quedem perquè sembla que es pugui arribar amb tractors pels purins, ara.
Doncs sí, pagesos i ramaders de tot l'estat es manifestaran demà dimarts a Madrid contra les mesures del govern espanyol que han obligat a tancar les plantes de tractament de purins. Dos catalans ja han marxat i ho han fet amb tractor, tot i que saben que la delegació del govern espanyol els prohibirà l'entrada a la ciutat.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Crimea demanarà avui la incorporació a Rússia després del triomf contundent del sí a l'annexió.
Després de tancar-se els col·legis electorals i segons les primeres dades recollides per la Comissió Electoral, el resultat del referèndum ha estat favorable a l'annexió de la península de Crimea a Rússia, atenció, per un 95,5%. En total han participat a la consulta el 80% del cens electoral, segons dades oficials. La xifra ha estat molt similar als que pronosticaven els sondejos, un 93% aproximadament. Les autoritats locals ja celebren la victòria i han anunciat la seva intenció de demanar al president rus Vladimir Putin la incorporació a la Federació Russa. El referèndum, recordem que té el rebuig de la comunitat internacional encapçalada pels Estats Units i la Unió Europea, que consideren la consulta il·legal i defensen la integritat territorial d'Ucraïna.
I seguim un dia més molt pendents de l'avió desaparegut de Malaysia Airlines. I és que ara les autoritats del país centren les investigacions en les cases del pilot, dels copilots i els membres de la tripulació del vol desaparegut el dia 8 passat.
Es busquen dades i informació exhaustiva en els seus ordinadors i fins i tot en els seus videojocs. El pilot Ahmad Saha, segons algunes fonts, seria un fanàtic activista seguidor del líder de l'oposició de Malàisia, sentenciat un dia abans de la desaparició de l'aparell a 5 anys de presó. Els passatgers també estan sent investigats. La recerca al mar s'està oblidant després de la certesa que l'avió va canviar el rumb de manera deliberada i que algú a dins va desconnectar els sistemes de comunicació. Tot porta a pensar que es tracta d'un segrest i que l'avió, per tant, podria ser a terra ferma. El govern de Malàisia, de moment, ha aconseguit implicar 9 països més a la recerca d'aquest avió i, en total, ja en són 25.
I encara en clau internacional, Sèrbia va celebrar ahir eleccions generals anticipades, emmarcades pels problemes econòmics que pateix l'economia d'aquest país dels Balcans. El país ha girat cap al centre-dret amb l'esperança d'una millora econòmica.
Una jornada electoral 2 anys abans del temps previst, fruit de la decisió de l'actual viceprimer ministre i virtual guanyador d'aquests comicis, Alexander Vučić, de posar fi al govern de coalició amb els socialistes per considerar que calia un nou executiu que acceleri les reformes. Els primers resultats confirmen aquesta tendència i la confiança de l'electorat a les promeses de millora econòmica i també d'integració ràpida a la Unió Europea.
I en esports avui us expliquem que el Barça va vèncer i l'Osasuna per 7-0 i afrontarà el clàssic del Bernabéu a 4 punts del Real Madrid.
Doncs sí, Messi amb un hat-trick històric, Alexis, Iniesta, Tello i Pedro han estat els golejadors d'aquesta contundent victòria blaugrana. Pedro, Alexis i Bartra passaran a estar les tres grans novetats de l'11 inicial del Tata Martino per afrontar la visita de l'Osasuna al Camp Nou. Per cert, que Leo Messi continua fent història amb la samarreta del Barça. L'argentí ha aconseguit ja un dels pocs reptes que li quedaven, superar la xifra dels 369 gols marcats en totes les competicions amb el conjunt blaugrana que posseia fins ara Paulino Alcántara.
Doncs, a la seva banda, la Reial Societat s'ha emportat els 3 punts davant del València a Noeta. Una remuntada de cap de Guirretxe en el minut 61 va donar la victòria al conjunt basc en un partit poc vistós i molt, per cert, igualat. El guanyador del primer Gran Premi de la temporada de Fórmula 1 ha estat Nico Rosberg, serà.
Sí, Marcel, Alemanya ha sabut aprofitar els abandons de Hamilton, que sortia de la pole, i del campió del món també, Sebastian Vettel, per pilotar el seu Mercedes amb autoritat fins la meta. Alonso, per cert, ha quedat en la quarta posició.
I acabem amb 2 resultats de bàsquet. La penya va derrotar ahir el Guipúzcoa per 76-65. Victòria també del Barça sobre la Bruixa d'Or Manresa al Palau Blaugrana per 91-63.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 9 minuts. Laura Aznar, molt bon dia, molt bona setmana.
Hola, molt bon dia.
Laura, Ferrocarrils de la Generalitat instal·larà un sistema que eliminarà la pudor dels trens. Explica'ns.
Doncs sí, Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i Francesc Martínez de Foix, representant del grup cooperatiu TEP, han signat un conveni de col·laboració per equipar els trens amb un producte que elimina les males olors. Amb aquesta iniciativa volen millorar les condicions ambientals i el confort dels viatgers. El producte és una pastilla de gel que se situa a les sortides d'aire del sistema de climatització. Ferrocarrils de la Generalitat vol implantar-lo progressivament tant en els trens del metro del Vallès com en els del metro del Baix Llobregat.
I I avui amb l'Escolania de Fons marxem cap a Washington, perquè es troben allà, oi, Laura?
Sí, així és. L'Escolania de Montserrat ha completat aquesta matinada la seva gira pels Estats Units amb un concert a l'auditori Strathmore de Washington, on els petits cantaires s'han tornat a guanyar el públic amb dues peces de Pau Casals, concretament El cant dels ocells i també Nigra Sum, dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. A més, l'actuació s'ha acabat amb el Virolai, que ha provocat l'aplaudiment més llarg entre les 2.000 persones que omplien l'auditori a la capital nord-americana, moltes d'elles d'origen català. L'Escolania tanca així amb una sèrie de concerts que va començar dijous a la nit a la històrica St. Thomas Church de Nova York, a la 5a avinguda. Divendres els cantaires montserratins van actuar també a Nova York. Aquesta primera gira nord-americana de l'Escolania de Montserrat compta amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull i el suport d'organitzadors dels actes del tricentenari del 1714. Es tracta d'una de les activitats principals del programa internacional d'aquesta commemoració que impulsa la Generalitat de Catalunya.
I avui també us expliquem amb clau cultural que el monestir de Sant Pere de Galligants exposa els objectes d'un vaixell de l'armada anglesa enfonsat, atenció, l'any 1813.
Doncs així és, aquest monestir ubicat a Girona presenta, com deies, l'exposició d'un centenar de peces procedents d'un jaciment subaquàtic al delta de l'Ebre. Es tracta d'un vaixell de transport militar de l'armada anglesa procedent d'Alacant, enfonsat l'estiu de 1813 durant la Guerra del Francès. Els objectes que s'hi han trobat, tot gràcies a un pescador que accidentalment va enganxar les seves xarxes al vaixell enfonsat, són d'un alt valor científic i destacables per la seva excepcionalitat, com per exemple una ampolla de vi Fondillón, encara intacta i segellada. El Centre d'Arqueologia Aquàtica destaca la importància d'aquest jaciment, un dels escassíssims vaixells enfonsats trobats fins ara a Catalunya que no ha patit mai cap espoli.
Doncs nosaltres de moment ens quedem amb aquest Nigra Sum, una cançó de Pau Casals dedicada a la Moreneta per l'Escolania de Montserrat. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i mig i serà un quart de nou. El Papa Francesc va demanar ahir a tothom que trobi temps per escoltar la paraula de Jesús i purificar els ulls per preparar-los de cara a la vida eterna. Va ser durant l'homilia celebrada a la tarda a la parròquia de Santa Maria de la Pregària a Guidonia, al sector nord de la diòcesi de Roma. Abans, durant l'Àngelus, el pontífex, referint-se a l'atenció que sovint posem tots en els mitjans de comunicació, la ràdio, la televisió i internet, per exemple, va dir que portar a la butxaca un evangeli i llegir-lo és també escoltar Jesús, i no tenim excusa, va afegir, per no trobar un moment per escoltar-lo.
Leggete il Vangelo. E cosa buona, è una cosa buona, avere un piccolo Vangelo, piccolo, e portarlo con noi in tasca, nella borsa, e leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento della giornata. In qualsiasi momento della giornata io prendo dalla tasca il Vangelo e leggo qualcosina, un piccolo passo. E lì è Gesù che ci parla nel Vangelo.
El pontífex va tenir novament paraules per als països on no hi ha pau, referint-se especialment a les revoltes viscudes a Ucraïna i també a la guerra de Síria. El pontífex ha acabat tot just aquest cap de setmana els exercicis espirituals de Quaresma i reprèn l'activitat ordinària des de l'inici d'aquesta mateixa setmana. We'll be right back.
Què hi diu la premsa? Doncs la repassem tot seguit. Les portades dels diaris d'aquest dilluns, el diari La Razón, titula L'última jugada de Mas, fer sortir la gent al carrer com a Ucraïna. D'altra banda, el diari El Mundo destaca una entrevista amb el president del Tribunal Suprem i també del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, on es treu el titular Les decisions unilaterals no encaixen amb la Constitució. En el subtítol, Carlos Lesmes adverteix que en els temes jurídico-constitucionals la sobirania no és divisible. D'altra banda, el diari El País titula Crimea s'abraça Rússia de Putin i també destaquen aquest titular Andalusia i Catalunya es planten contra la reforma de la llei de l'avortament. I el diari ABC titula La Unió Europea i els Estats Units aïllen Putin després de la farsa de Crimea.
Seguim amb més portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Crimea ratifica la secessió amb el rebuig internacional. D'altra banda, la mateixa línia, el periòdico titula Crimea torna a Rússia i explica que el sí a l'annexió aconsegueix el 95% dels vots. El Punt Avui titula, en referència a una entrevista del diari feta a Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, La tercera via no vol dir res. I el diari Ara, acabem com sempre amb aquest diari, titula El Vaticà es nega a pronunciar-se contra el 9N. Rocco Varela explica, va demanar sense èxit al secretari d'Estat de la Santa Seu que desautoritzés públicament l'abat de Montserrat.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, què tal? Molt bon dia, molt bona setmana, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè. Què tal? Estem en temps primaveral ja, eh?
Temps primaveral, déu-n'hi-do, eh? Quina calor. Sí. Vinga, descosit d'aquest dilluns. Gràcies, Gabriel.
Mira, avui Núria Bosch escriu a l'Ara sobre la nova reforma fiscal que prepara el ministre Montoro, que vol suprimir l'autonomia fiscal de les comunitats autònomes amb l'argument que atempta contra la unitat de mercat. Recorda que aquesta autonomia ja és molt minsa perquè representa només l'1,6% dels ingressos tributaris autonòmics, però Catalunya aconseguia generar un 28% de la recaptació amb tributs propis. Així doncs, sembla que es tracta d'una nova mesura recentralitzadora, sobretot si tenim en compte que a la Unió Europea, que és una unitat econòmica, els països membres mantenen grans marges d'autonomia tributària. Per la seva banda, Ramon Folch descriu avui a El Periódico l'estat espanyol com un estat ancien règim, en què opinar en una consulta pública es considera un acte sediciós, on el legalisme constitucional prima sobre el dret, fins al punt que un tribunal anul·la parcialment un estatut aprovat per un Parlament autonòmic i per les Corts Generals i sancionat en referèndum, i en què la disciplina de vot converteix les sessions parlamentàries en una caricatura, sense debat, amb debat sense sentit. Per això conclou que federar-se amb aquell vell règim no sembla ja que tingui gaire interès. Més moderadament, el conseller Mascarell, a l'entrevista que li fa al Punt Avui, afirma que ara per ara veu impossible transformar Espanya des de dins, com pretenia el catalanisme històric, perquè les elites que dominen l'Estat no volen que sigui transformat. I davant el 9N diu que és necessari demostrar que som capaços d'estar inequívocament units, perquè la democràcia i la unitat han de ser la força de Catalunya. Mentrestant, el PSC vol fer primàries a Barcelona i, segons escriu Francesc Marc Álvaro a La Vanguardia, seran la primera ocasió que té el socialisme català de posar-se davant del mirall per assumir, sense enganys, quin és el seu estat i quin paper vol tenir en els propers anys. I, per extensió, si van bé, poden ser l'interruptor d'un canvi de cultura política al nostre país que sigui més participativa, de baix a dalt. I, finalment, en relació al conflicte de Crimea, caldrà veure com Europa reacciona davant la realpolitik de Rússia. Bernard-Henri Lévy escriu a El País que s'han d'oposar a Putin, perquè una cosa és vetllar per la protecció dels pobles i una altra acceptar el projecte imperialista de Putin de calar foc al vell continent.
Moltíssimes gràcies, Gabriel. Gràcies per aquest descosit.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant 6 minuts i mig d'un quart de 9 del matí, coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en aquesta xarxa viària, bàsicament, sobretot a la zona del Vallès. És el cas d'aquesta autopista AP7, lenta amb aturades, un parell de quilòmetres, entre Santa Perpètua, Barberà, en direcció sud, això a l'autopista AP7, anant cap al Papiol. També hi ha trams aturades a l'autopista del Vallès, Sabadell-Badia, baixant cap a Barcelona, Montcada-Ripollet, sortint de la ciutat comtal. Autopista del Maresme encara la trobareu lenta amb aturades, 2-3 quilòmetres, tota la zona de Badalona, sentit Barcelona, això com us dèiem, l'autopista del Maresme, i a l'extrem sud, déu-n'hi-do, l'autovia A2, molt i molt carregada, lenta amb retencions, Pallejà, gairebé Sant Feliu, fins a arribar a Cornellà. Déu-n'hi-do, ara l'autovia A2, cinturó de litoral, la tenim molt plena, baixant cap a Barcelona. També aturades a la B23, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, més endavant Esplugues, Diagonal. I acabem parlant de les comarques gironines. Fa estoneta hi ha hagut un accident en un tram de la Nacional 2, de l'autovia A2, zona de Riudellots de la Selva. En aquest cas, la situació ja s'ha normalitzat del tot. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosavis. Com dèiem, des de Transmet, que ens ha servit als transports públics. I ara coneguem, per acabar, quin temps ens espera de cara a les properes hores amb el Jordi Miralles.
Hola, bon dia. Altes temperatures un dia més. Aquesta setmana comença amb temperatures màximes que cap a migdia se situaran una altra vegada entre els 20 i els 24 o 25 graus a bona part de Catalunya. Ara, en aquests moments, l'ambient és suau a la costa, temperatures d'entre 12 i 14 graus. A l'interior fa una mica més de fresca. A Barcelona la temperatura és de 13 graus, a Tarragona tenen 11 graus i a 6 graus a Lleida i 4 graus a Girona. Per tant, a molts punts del país, a primera hora del matí, la roba d'abric és ben necessària, però cap a migdia ens farà nosa. Dia plenament assolellat, pot aparèixer algun núvol a la tarda al Pirineu, però molt poc important, i la tramuntana aquest matí ràpidament anirà desapareixent. La previsió per tant ens anuncia un temps com el d'avui, temperatures sense canvis importants, potser baixin una miqueta les màximes, però tot i així es mantindran valors d'entre 20 i 24 graus. Amb sol durant tot el dia, però demà amb la presència de núvols al i a la tarda, alguns núvols cap a les comarques del Pirineu. Els propers dies, a curt termini, 2-3 dies per endavant, de moment no es presenten gaire canvis.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a divendres a la una del migdia a Ràdio Estel, Tria Escola Cristiana, el programa del projecte educatiu de 400 centres associats a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els professors, l'orientació, les noves tecnologies a l'aula, amb entrevistes i testimonis. Tria Escola Cristiana, fins al 14 de març, de dilluns a divendres a la una del migdia, a Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i l'equip d'informatius de Ràdio Estel. El dissabte 5 d'abril, recés pels amics del Club Més Amics amb el bisbe Sebastià Taltavull. Serà al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Hi haurà pregària, xerrada del bisbe, temps de pregària personal, eucaristia i dinar de germanor. Places limitades. Fes la teva reserva al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 300 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, el paquet de 6 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo per 6,50 €.
I de rebot t'emportes 3,25 €.
Això és estalviar a Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
El mirador de l'actualitat.
L'Església celebra aquest diumenge i en els llocs on és festa, també aquest dimecres, festa de Sant Josep, el dia del seminari. Amb el lema l'alegria d'anunciar l'Evangeli, les diòcesis catalanes reforcen el seu missatge sensibilitzador davant la necessitat de preveres per servir les comunitats cristianes i també per acompanyar persones necessitades en el seu itinerari espiritual i humà. A Catalunya, com que el dia de Sant Josep és feiner, aquest dimecres, el dia del seminari se celebrava ahir, diumenge, més proper a aquesta diada, tot i que pròpiament la jornada és el 19 de març, tal i com es fan algunes diòcesis espanyoles. Coincidint aquest any amb el dia del seminari, els seminaris de Catalunya han preparat un vídeo amb el títol «Això no va amb Jesús», on quatre sacerdots de diferents generacions presenten el seu testimoni de compromís per a tota la vida amb la paraula «acompanyament» com a denominador comú. El vídeo es troba penjat en un canal de YouTube a través del web diadelseminari.com. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Aquest curs són 87 els seminaristes majors que hi ha a Catalunya. El Seminari Conciliar de Barcelona, que inclou les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, té 32 estudiants, mentre que el de Terrassa, creat ara fa només 7 anys, en té 26. Completen la llista les diòcesis de Girona, amb 7 seminaristes, Urgell, amb 6, Tarragona i Vic, amb 5 cadascuna, Lleida, amb 3, Tortosa, amb 2 i Solsona, amb un únic seminarista. La crisi de vocacions que pateix Europa es viu de manera especialment intensa aquí, tot i que la gran caiguda dels seminaristes dels anys 80 s'ha frenat. Els responsables de pastoral vocacional, els rectors dels seminaris i els mateixos estudiants asseguren, però, que el més important no és la quantitat, sinó la qualitat en la formació dels futurs preveres. En aquesta Europa dominada per la indiferència i la secularització, la tasca evangelitzadora s'ha de basar, com diu el Papa Francesc, a l'exhortació apostòlica La joia de l'Evangeli, més en la proposta alegre i positiva de Jesucrist, que no pas en el desig que l'Església sigui el centre del món. Els sacerdots, que són els ministres ordenats que segueixen amb la tradició de servei iniciada dels apòstols, són necessaris en la vida d'una església que està al servei del món. La societat, però, sovint no entén el compromís assumit per nois que renuncien a formar una família i entreguen la seva vida a tota la comunitat cristiana allà on siguin i a l'acompanyament i ajuda caritativa als més necessitats. Aquest filtre, que ve donat per la tradició del celibat, constitueix un dels reptes importants de la pastoral vocacional, ja que la vocació als sacerdocis sorgeix principalment en les famílies i sempre és més fàcil una resposta lliure i afirmativa del qui s'ho planteja si l'ambient és de fe i d'obertura a la transcendència.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. abans de saludar els qui formen part avui de la taula del primer cafè de Ràdio Estel, us expliquem que en el vídeo elaborat pels seminaris de Catalunya, el delegat de Càritas a l'Arcabisbat de Barcelona, Salvador Bacardit, el sacerdot de Vic, Pere Oliva, i el prevere de Terrassa, Carles Cauana, entre d'altres, coincideixen a l'hora d'assegurar que si tornessin enrere, repetirien l'opció del sacerdoci. Sentim-los tots tres.
Si pogués tornar enrere, respondria la crida que em va fer el Senyor a servir els germans com a capellà, i de les activitats que més donen sentit a la meva vocació són el poder acompanyar persones necessitades que venen a trucar a les portes de casa nostra, a les rectories, a les nostres comunitats, a través de les activitats que fem a Càritas. Germans necessitats que dona sentit a la meva opció d'acompanyar-los en els seus sofriments i en les seves esperances.
Si pogués tornar enrere, et diria que voldria haver estat més fidel i més generós. Alguna altra cosa a la meva vida, la que em podia haver dedicat, et diria que no. Perquè en el moment de la consagració, tot dient les mateixes paraules del Crist, que se'ns dona com aliment, se'n fan presents la gran família dels homes, rostres, il·lusions, projectes, somnis, realitats, de tots aquells que volen confiar en ell.
Si pogués tornar enrere a la meva vida, segur que hi haurien coses que canviaria. Però el fet de ser capellà és el que més m'ha omplert. Poder compartir amb els joves els seus moments alegres, també ajudar-los en les seves dificultats. Jo crec que sí, si pogués tornar enrere, tornaria a ser capellà.
Aquests tres sacerdots que acabem de sentir, també Josep Maria Vilaseca, expliquen el seu testimoni en un vídeo, com dèiem, elaborat pels Seminaris de Catalunya. És una part important de la campanya promocional d'aquest any en el Dia del Seminari. Ens acompanyen avui Norbert Miracle, rector del Seminari Interdiocesà i també vicesecretari de la Tarraconense, mossèn Norbert Miracle. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres David Álvarez, delegat de Pastoral Vocacional de Barcelona, també vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i sacerdot jove, podem presentar-lo així, David Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
I també tenim uns minuts des de l'altra banda del fil telefònic el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Josep Maria Turull, també col·laborador d'aquesta casa, mossèn Turull. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Bé, què comunica l'Església a la societat en el dia del seminari? Sobretot a la societat en general, perquè és una activitat pública, no?, la campanya del dia del seminari. Si vol començar, mossèn Norbert, per exemple.
Bé, és una activitat pública, però sobretot va adreçada a la comunitat cristiana. El dia del seminari és una de les jornades que, podríem dir-ne, podem qualificar d'intraeclesial. I, per tant, doncs, sobretot és en les comunitats cristianes, les parròquies, en les diòcesis, on aquesta jornada del dia del seminari està pensada per ser viscuda i celebrada.
Mossèn David Álvarez, mossèn Josep Maria Turull. Sí, mossèn Turull, per exemple.
A veure, és aquesta jornada del dia del seminari, com ha dit mossèn Norbert, una jornada que va pensada perquè l'Església sigui conscient d'allò que necessita, doncs, aquests pastors que l'ajudin a viure l'alegria de l'Evangeli, com diu el lema del dia del seminari d'enguany, que, com el Papa Francesc doncs, ha dit, doncs, que siguin aquests pastors que fan olor d'ovella, que sàpiguen, segons el moment, anar davant, o anar al mig, o anar al darrere del ramat, precisament perquè aquest ramat de l'Església enmig del món, com ja deia el Concili Vaticà II, sigui un signe de la unitat per tota la família humana que Déu vol, perquè és el millor i el que més anhela aquesta humanitat.
Mossèn David Álvarez.
Sí, no, com ha dit mossèn Norbert, mossèn Turull, en aquest sentit, doncs, bueno, l'Església també ens acorda aquesta importància de les vocacions en aquest dia del seminari, i penso que també a nivell social representa també una gratuïtat veure, doncs, joves que es plantegen aquesta crida de Déu, doncs, a entregar la seva vida, doncs, al servei a Déu i al servei als germans, doncs, realment és quelcom que impressiona, no?, i que, bueno, no deixa de ser també una gràcia i un do de Déu, doncs, tenir aquests aquests joves que reben aquesta crida i que s'hi comprometen amb la seva vida.
En el dia del seminari l'Església demana pregària i també col·laboració econòmica, és una inversió en educació també, no? Sostenir els nostres seminaris, com deia mossèn Norbert, a nivell intraeclesial, però també presentant-lo amb transparència a tot el món, no?
Jo ahir, per exemple, a la parròquia doncs vaig recordar que si no fos per l'ajuda de molts filigressos, de moltes persones, de l'Església fins i tot, jo no hi seria davant de l'altar podent celebrar l'Eucaristia. Jo, per exemple, vaig necessitar doncs, l'oració de tots, evidentment, però també a quin nivell econòmic per poder fer front doncs, a les despeses que suposa doncs, la formació del seminarista i tot el projecte aquest de formació.
David Álvarez és d'una família de Sant Andreu, té 32 anys, em sembla, o 33. Bé, doncs David Álvarez és un exemple de vocació sorgida en la família, en un barri, en una comunitat cristiana, i amb l'esforç espiritual i econòmic doncs, ha arribat al sacerdoci. Segur que hi ha molts altres casos i molts altres rostres. Podem dir que el perfil de les vocacions al sacerdoci també és divers. Molts dels estudiants han fet altres carreres o són més grans.
Sí, és molt divers avui, d'una manera especialment clara, no?, en els nostres seminaris, perquè d'una banda hi ha aquest factor que tu deies, Ignasi, de gent més gran i gent més jove. Això s'ha donat sempre, també. El que passa que quan hi havia un gran nombre de seminaristes, doncs els més grans potser eren un grup més petit, i ara doncs no ho són tant proporcionalment. I després hi ha l'altra qüestió, no?, de gent de les procedències. Les procedències que, d'una banda, són nois de casa nostra, però també tenim alguns nois que venen de més enllà de les nostres fronteres. I això, doncs, sí que és una de les grans sorpreses del nostre temps. Però és que, esclar, la societat en la qual vivim, només cal veure ara a través de les finestres d'aquí de Ràdio Estel i anem veient les persones que passen que, pels seus rostres i per la seva manera d'anar, doncs veiem que alguns no són nascuts aquí, que han vingut de Sud-amèrica o han vingut de l'Àfrica. I, per tant, el seminari no està al marge d'això, com no està al marge de l'Església. Les parròquies de la ciutat de Barcelona, segurament en determinats barris hi ha un nivell important de persones vingudes de fora. Uh-huh. Per tant, el seminari ara té una altra fesomia i que, esclar, hem de saber-la encaminar d'acord amb el que l'Església avui vol per aquests, per aquests nois de cara a ser ministres ordenats.
Per tant, procedències diferents, edats diferents, és un signe del nostre temps. Mossèn Turull, sobre això algun comentari? Els perfils dels seminaristes?
Simplement doncs, que anem descobrint també els camins del Senyor, precisament amb el que ens trobem. Sovint ens imaginem que nosaltres portem la història o que s'acabarà fent com nosaltres volem, i això ens ensenya que el que hem de fer és estar oberts doncs, al que la realitat ens demana i a respondre-hi adequadament segons la voluntat de Déu. I aquesta és la situació que tenim, però com una situació que jo crec que és esperançadora, perquè els que estem amb els seminaristes doncs veiem realment aquests petits i grans miracles que es produeixen, i jo sempre dic que tota vocació ha estat sempre ha estat un petit miracle. En aquest moment jo crec que ho és doble. I això no ha de ser doncs, perquè s'ompli d'orgull aquests nois, sinó precisament perquè s'omplin de goig, no? Per donar el doble de gràcies a Déu per haver fet aquest doble miracle de respondre a la crida de Déu i de respondre-hi en un temps on ni la fe ni la vocació al sacerdoci estan prou ben valorats.
Efectivament, ni la fe ni la vocació al sacerdoci estan prou ben valorats, i vivim en un moment en què molta gent fa els típics comentaris sobre la crisi de vocacions al sacerdoci, sobre el fet que els joves no es comprometin perquè és una exigència molt forta, per exemple, la del celibat o la de l'entrega total. Vostès què responen a això, mossèn Norbert Miracle?
Sí, aquest tema del compromís, aquest és un tema que és transversal. No és només pel que fa al ministeri sacerdotal. El gran problema és el compromís en les coses de la vida de les persones, no? La gran crisi que té la nostra societat avui tots estem, ho veiem molt i molt de prop, és el tema de la família i el matrimoni. Fixeu-vos, el Papa Francesc ha volgut que el gran sínode que començarà, que ja doncs, s'ha començat a preparar, sigui sobre la família i el matrimoni. Hi ha molta gent que no vol comprometre's d'una manera definitiva com a opció de vida en el matrimoni per sempre. I, esclar, això també va lligat al mateix que podem aplicar el compromís per sempre que té el sacerdoci. No? Justament aquest vídeo que hem fet comença amb unes paraules del Papa Francesc que ens va dir als seminaristes el passat mes de juliol, quan el Papa diu: he conegut un seminarista, que doncs es veia un bon seminarista, però m'ha dit, miri, jo sí, em faré capellà, però per 10 anys, després faré una altra vida. I el Papa diu, no, això no va amb Jesús.
Aquest és el títol del vídeo,
aquest precisament. Aquest és el títol del vídeo. Per tant, no, no va amb Jesús un compromís temporal en una qüestió com aquesta. Com no va amb Jesús un compromís temporal amb la qüestió de la pròpia fe. I com no va amb Jesús un compromís temporal en el matrimoni. No. I, per tant, és aquesta... un dels grans reptes que tenim avui, aquesta provisionalitat en el pensament de moltes persones.
La cultura del provisional és aquest enemic que ens presenta el Papa sovint.
Sí, precisament això ens afecta a l'Església perquè, com dèiem abans, no, l'Església no viu al marge de la societat, no? Parlàvem fa un moment de les diverses realitats dels nostres seminaristes, però perquè la nostra societat catalana és també molt variada i molt plural, no? I, evidentment, en aquest sentit, doncs, la crisi que es viu en el tema del compromís, però a nivell general, també doncs, afecta la nostra Església i a nivell doncs, de les vocacions ens passa el mateix. Però per això el Papa jo crec que ens recorda quelcom important i fonamental, no? que és la trobar la presència del Crist, i realment qui troba a Crist ha de viu aquest compromís també per sempre, no només amb el nivell vocacional, sinó amb el nivell de la fe, amb el nivell de la família, amb el nivell de tot.
Mossèn Turull?
Home, jo subratllar que això que, com deien, el Papa detecta, i és veritat aquesta cultura del provisional, que estem cridats com a Església, i de fet ho vivim també en els seminaris, no? El veure com els joves, o no tan joves, ho viuen amb normalitat, el donar un testimoni que això és possible i que això és font de felicitat, que el compromís per sempre, la fidelitat, no són coses que impedeixin la felicitat, sinó que precisament són les que ho donen més. I això, ja dic, viscut amb normalitat. I crec que aquest és el gran testimoni que estem cridats a donar i que ens hi ajudarà des de la família i des de molts altres àmbits, també aquests sínodes que ara hi hauran. Viure i ajudar a viure doncs, l'alegria que es viu i que es pot donar amb la fidelitat al propi compromís, que precisament en aquesta permanència és on troba la màxima consistència.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el rector del Seminari Interdiocesà Norbert Miracle, el delegat de Pastoral Vocacional de Barcelona, David Álvarez, i el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Josep Maria Turulla. Aprofitem per recordar que el Seminari Conciliar de Barcelona estudien els futurs preveres de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, a l'interdiocesà, els de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, excepte Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. També hi ha un seminari a Terrassa des de fa 7 anys i els tres seminaris de Catalunya doncs, van acollint els estudiants amb molt d'esforç i també amb molta dedicació per part dels formadors. Potser els canvis d'aquestes últimes dècades a Catalunya i a Espanya els hem d'afrontar a partir d'un trencament, perquè potser a Catalunya i a Espanya estàvem acostumats a ser hegemònics a l'Església Catòlica i ara potser ens trobem en una situació en què som, pel que fa a la pràctica religiosa, almenys minoritaris, clarament minoritaris, i aquí els sacerdots o el desvetllament de les vocacions és un gran repte. Com el veuen vostès des de la pràctica diària amb joves, amb nois?
Certament que ja fa uns quants anys que aquesta situació a casa nostra és d'una certa feblesa de la vida cristiana, de la vida de la fe, de la vida de les comunitats parroquials. Això, doncs, veiem que hi ha hagut un trencament, sobretot hi ha hagut un gran trencament en la transmissió de la fe en la família. Jo crec que això, i això ens ho deien també els bisbes nostres en l'últim document que han publicat, transmetre la joia de la fe, no? Aquest trencament de la transmissió de la fe que durant segles s'havia anat donant de pares a fills, en aquestes generacions, en les dues últimes generacions, això s'ha trencat en gran part. I aquí és on l'Església, a casa nostra, a Catalunya, hi té un dels reptes més forts, que això ho comparteix amb altres regions d'Europa, no? De França, de Bèlgica, d'Holanda, però això no ens conforma. Per tant, que veiem que cal descobrir una nova manera, ja que aquest trencament s'ha donat. Per tant, estem en un moment d'una evangelització, d'una nova evangelització, i no podem pensar que, doncs bé, cal mantenir els mateixos sistemes que teníem d'apropar-nos a la gent. No, avui vivim en una certa societat postcristiana i cal que l'Evangeli ressoni novament d'una manera diferent, no? A través de molts altres mitjans. Aquí, per exemple, vosaltres, Ràdio Estel, doncs és un mitjà que ha de ser també un mitjà d'evangelització, perquè arriba, on arriba? Doncs arriba a totes les llars que sintonitzen aquest dial, no?
Tenim aquí un camp molt obert, evidentment, mossèn David Álvarez i mossèn Turull, qui vulgui. Mossèn Turull, per exemple, també rector.
Sí. No, seguint amb el que comentava, jo crec que a mesura que anem agafant perspectiva, el que ha quedat cristal·litzat en el maig del 68, jo crec que marca un canvi històric molt important i quasi bé un canvi d'era respecte doncs, de tot el plantejament anterior. I això es nota a nivell religiós, però es nota també a nivell social. El trencament en la transmissió de la fe, de la qual parlava mossèn Norbert, és un trencament en la transmissió de molts valors i de moltes coses, no? Com una certa inversió dels papers. I això, doncs, ha suposat aquest canvi, s'ha de constatar, i en tot cas s'ha de veure, juntament amb els elements menys valuosos que pugui també tenir, també els reptes i les possibilitats que té. I llavors això és el que caldrà explotar a nivell social i també a nivell de fe. Els cristians, de fet, som els que mirem sempre endavant. Tenim la mirada posada en Jesucrist, que vindrà a la fi del temps. Per tant, som gent d'esperança i gent que en la història no ens quedem ancorats en el passat, sinó que mirant aquest futur definitiu som capaços d'adaptar-nos evangèlicament a cada moment històric. I aquest és el repte que jo crec que viuen també els seminaristes i que estan cridats a viure enmig d'una situació que no és fàcil, doncs viure-ho com un repte. I això també, ja ho sabem, pels joves és engrescador, els reptes, el que és difícil, no tenir-hi por, sinó precisament doncs, encarar-ho amb esperança i amb il·lusió.
Mossèn David Álvarez.
No, precisament jo penso també en el propi testimoni dels cristians, no? És molt important la família, però aquí també, per exemple, jo pensant en la meva vocació, és molt important el testimoni dels propis capellans també, no? La manera de ser, doncs, diguem, engrescadors en el tema també de, doncs, vocacional. Això és fonamental i molt important, no? Concretament, aquest cap de setmana vaig tenir també l'oportunitat de grup de joves d'allà de la parròquia oferir doncs, un testimoni vocacional. Dos seminaristes precisament de Barcelona van vindre a explicar el seu testimoni. Va ser frapant, no? Per doncs, veure doncs, que Déu també doncs, continua parlant i veure també doncs, el compromís que comprèn en el moment que descobreix aquesta crida, no? Evidentment, vivim en una societat postcristiana que està com mig vacunada de tot el tema de la fe, tot el tema de què és Església, de Jesús, etc. Però precisament això també és un repte a la nostra vida. No podem continuar com abans, sinó començar d'una nova forma, no? Siguem més propers, això també és la proposta que ens està fent el Papa Francesc en aquest sentit. Siguem molt testimonis d'alegria, i molts testimonis també doncs, d'esperança, no? crec que en aquest sentit doncs, és això el que ens ha de moure les nostres comunitats cristianes. Doncs, precisament, viure amb aquest coratge, viure amb aquesta alegria i saber-ho compartir. No? Crec que aquest és el millor nucli perquè puguin sortir també doncs, vocacions, recordant que les vocacions no surten d'un espai transversal o del que fos, sinó que precisament surten de realitats ben concretes i de comunitats que viuen la fe, que s'ajuden mútuament, que comparteixen tota la seva pròpia vida.
En termes de fe, les vocacions les demanem a Déu, però surten en les famílies. Diguéssim, com es diu vulgarment, no cauen del cel. En les famílies, en les comunitats cristianes, en els grups parroquials, a vegades surten d'allà on menys ens esperem. També s'han donat casos.
També és veritat que a vegades pot sorgir una vocació doncs d'una manera que no és com aquestes que dius tu ara, no? Però també en aquest cas la vocació llavors s'ha d'enquadrar bé dins d'una comunitat parroquial, perquè les vocacions, un noi que vol ser capellà ha de trobar en aquest conjunt de la parròquia, de la comunitat parroquial, ha de trobar tot el seu sostén i tota la seva xarxa d'anar vivint també com a cristià, no?
Uh-huh. El mossèn Turull?
Home, el que jo puc subratllar és que allò que diu Jesús li deia a Nicodem, no?, que l'Esperit Sant va allà on vol, doncs és una mica també el que constatem, en el sentit que ens trobem que, evidentment, quan hi ha un teixit sòlid familiar vinculat a l'Església, doncs això és la terra bona en la qual la llavor de la vocació pot arrelar i créixer amb fermesa. Però ens trobem també en situacions doncs, de nois que la fe i la vocació els ha arribat d'una manera menys natural en aquest sentit, sinó doncs, que ha vingut d'experiències personals, intenses, d'acompanyament de sacerdots, del testimoni de religiosos, de religioses, a vegades doncs, això, doncs, participacions en trobades de joves, com ara les de TZ, i doncs això, diguem, d'on semblaria que no em podria sortir doncs, una vocació, doncs d'allà en surt. I, evidentment, això doncs sempre després dirigit cap al que serà la seva realització dins del marc d'una parròquia.
Avui en el Mirador amb el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Josep Maria Turull, amb el rector del Seminari Interdiocesà, Norbert Miracle, i també amb el delegat de Pastoral Vocacional de Barcelona i també prevere David Álvarez. Parlem del dia del seminari, de la formació dels preveres i tota la dimensió social d'aquesta realitat tan important per a l'Església i per a la societat. Hi ha una paraula que, curiosament, es repeteix en els quatre testimonis del vídeo, que parcialment hem sentit abans, que és la d'acompanyament. El sacerdot està al servei de la comunitat i d'aquí potser sorgeix el sentit d'aquesta gran tradició, que és el celibat, és a dir, l'entregar la pròpia vida a tota la comunitat cristiana, a una parròquia, a una família més gran, per entendre'ns. Però això no hi ha dubte que és una qüestió que topa de vegades amb les mentalitats dominants en la societat, no? Que una persona renuncia a formar una família que semblaria doncs, l'opció natural de la persona antropològica. Com expliquen vostès aquesta renúncia i com la viuen en els que es formen pel sacerdoci?
El seminarista ha de tenir aquesta doble vocació, la vocació al servei en l'Església com a ministre, però també ha de tenir una vocació a viure la seva vida en el celibat, almenys en la nostra Església Catòlica Llatina. I, per tant, doncs, si un noi no tingués aquesta crida també a viure celibatàriament la seva vida, no podria continuar, no? Dius, hi ha molta gent que això no ho entén, la mentalitat dominant. Bé, no tenim per què adaptar-nos a la mentalitat dominant. El celibat per l'Església Catòlica és un do important per als que han de ser ministres, preveres d'aquesta Església, i per tant s'ha de poder viure, i si no, doncs un no ha de fer-se, un no ha d'anar al seminari, no? Uh-huh. I no hi veig el... Tampoc no hi veig aquesta opinió que a vegades surt tan sovint i tan poc fonamentada, de que, si no hi hagués el celibat, les vocacions augmentarien, no? No. Si un dia l'Església variés la disciplina poder ordenar en l'Església Llatina homes casats, hi hauria doncs les dues branques, els qui continuarien doncs en el camí cap al sacerdoci com a cèlibes i els homes casats. Però això doncs no seria per resoldre aquest anomenat problema de nombre de vocacions.
Perquè aquí hi ha un compromís que hi seria igualment, el compromís, per exemple.
I tant. No, no és pas, no és pas cap solució per aquest tema, de cap manera.
Això no vol dir que no es pugui revisar, ho havia dit fa poc Pietro Parolina en una famosa entrevista que va suscitar un cert debat.
Bueno, esclar, és que diuen tot, esclar, els periodistes pregunteu tot, agafeu el Parolina i li pregunteu tot, i esclar, doncs l'home dirà, donarà el seu parer. I, evidentment, en la pròpia Església Catòlica hi ha l'Església Catòlica de Ritus Oriental en què homes casats són ordenats, però això, doncs, no passa en aquests moments a l'Església Catòlica de Ritus Llatí, que som una tradició llarguíssima, llarguíssima, i per tant jo crec que aquesta tradició es mantindrà i es mantindrà d'una manera molt fructífera.
Mossèn Turull?
Jo l'únic que diria és que, a veure, quan un està realment engrescat amb una cosa, això li dona força per tirar endavant amb el que calgui. Ahir vam tenir la Marató de Barcelona. A veure, qui vol córrer la Marató ha de renunciar a moltes coses, perquè, si no, no se'n surt. I ha de fer uns esforços, diguem, i ha de fer moltes coses, doncs, d'entrenament, de dieta, etc, de viatges, perquè ja ens han dit que quasi bé la meitat dels corredors venien de fora de casa nostra, que llavors, diguem, allò que has de fer t'impedeix de fer altres coses, però no ho vius com ho renuncies, sinó que forma part del goig que et dona doncs, allò que has escollit, allò al qual et sents cridat. En el cas del sacerdoci, amb la tradició llatina, jo el que veig i el que realment val és doncs, això, l'engrescament per aquesta entrega total que, diguem, que històricament ha comportat el celibat, però que precisament en la mesura que t'entregues amb tot el cor i amb tota l'ànima, doncs, com fan els capellans, doncs, no suposa una cosa feixuga, sinó que doncs, es viu amb normalitat, com doncs, amb les famílies, doncs, també, evidentment, casar-te amb una dona o casar-te amb un home suposa renunciar als altres i suposa renunciar a moltes coses. I tenir fills vol dir estar per ells i renunciar doncs, a anar al cinema, a anar a l'òpera, a anar al futbol...
Tots són renúncies, en definitiva.
Per ells, no? Vull dir, el que ens ha de moure i el que ens mou no són les renúncies, sinó precisament allò que agafem i allò el que ens sentim agafats, com és en el cas de la vocació.
Doncs bé, ho hem de deixar aquí. Avui ens han acompanyat Norbert Miracle, David Álvarez i Josep Maria Turull. Gràcies. Algun comentari per acabar? Mossèn Norbert, mossèn David, em sembla que fan seu el que acaba de dir mossèn Turull.
Exactament. Jo l'únic comentari és això, que no ens cansem de pregar per les vocacions i de treballar també pel sosteniment de les vocacions de la nostra església, pels seminaris.
Això no és només el dia del seminari. Recordem que hi ha ordenacions sacerdotals i diaconals els propers dies, dissabte a la tarda a la capella del seminari de Barcelona, dos diaques, oi, mossèn Turull? El diumenge 23, dos diaques i un prevere a Sant Feliu de Llobregat, i així anem fent camí. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau a tots tres, una abraçada.
Adéu-siau.
Bon dia. Una pausa i de seguida la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb...